Bona tarda, són les dues. L'ús del passaport Covid serà obligatori en restaurants, gimnasos i residències.
Notícies migdia. Núria García.
La Generalitat ha decidit ampliar els sectors on caldrà presentar el certificat per intentar frenar la sisena onada de la pandèmia. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plajà, ha argumentat que la mesura que haurà d'avalar la justícia servirà per evitar noves restriccions d'horari o d'aforament.
Avui Catalunya es trobaria en una franja de risc alt i, per tant, es considera necessari ampliar l'ús del certificat Covid en locals de restauració, en gimnasos i centres esportius i també en residències de gent gran.
La decisió del govern arriba en un moment en què els casos i els ingressos hospitalaris per Covid continuen a l'alça. A Sabadell, la velocitat de contagi supera els 2 punts. A més, en els últims dies s'ha confirmat un brot de coronavirus a l'escola Guixot del Passeig Comerç, que manté en quarantena 145 persones. A banda de l'evolució del virus durant el Notícies Migdia, també us explicarem l'última hora sobre el cas Jubany. La família de la jove assassinada el 2001 a Sabadell demana la imputació de 3 sospitosos més abans no prescrigui la causa d'aquí a 3 mesos. Us desgranem aquests i altres temes en el pròxim quart d'hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia. Els serveis.
Comencem amb el repàs a la situació a les carreteres catalanes, que, com dèiem, és complicada aquesta hora a conseqüència del temporal, sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquesta hora la TP3311 està tallada a la Galera en els 2 sentits de la marxa per vessals d'aigua a la via. Ja s'ha retirat el camió avariat en aquest tram. També hi ha incidències a la T340, que està tallada a Camarles en els 2 sentits de la marxa, en aquest cas també per inundacions. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a la C12, a Tortosa, en els 2 sentits, i la via està completament oberta. També hi ha incidències al marge del temporal a l'AP7, on hi ha 1 quilòmetre de retencions a Roda de Barà en direcció a Tarragona, en aquest cas per un accident. Situació del transport públic, Adrià Rodríguez, des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que podrien superar els 20 minuts a les línies R1 i R4 de Rodalies, derivat d'una incidència ja solucionada que afectava les instal·lacions entre Cornellà i Molins de Rei. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El certificat Covid serà obligatori en bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de divendres. Avui el govern i el Procicat han decidit ampliar la necessitat de presentar el certificat, que fins ara només es feia servir als locals d'oci nocturn. Com dèiem, la idea és que entri en vigor la mitjanit de dijous a divendres, sempre que rebi l'aval, això sí, de la justícia. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha anunciat fa una hora la nova mesura que ha justificat per l'augment de la incidència del virus. També és una mesura per contenir la Covid abans de les trobades de Nadal i per incentivar la vacunació.
El certificat no obliga a la vacunació, no fa la vacunació obligatòria, perquè aquelles persones que no estiguin vacunades poden acreditar que no tenen la malaltia mitjançant una PCR, mitjançant un TAS, un antigen, però sí que és cert que ha quedat també demostrat que l'ús del certificat Covid incentiva la vacunació.
En el marc estatal, la Comissió de Salut Pública estudia elevar els llindars de risc de contagi i situar Espanya en risc mitjà, amb entre 100 i 300 casos per cada 100.000 habitants. D'aquesta manera, proposarien tancar la restauració a les 11 de la nit i l'oci nocturn a la 1 de la matinada. La decisió, però, s'haurà de parlar al Consell Interterritorial de Salut. En clau local, un brot de coronavirus a l'escola Guixot de Sabadell ha infectat 26 persones del centre educatiu del Passeig del Comerç. A més, s'han hagut de confinar 145 membres de la comunitat educativa del mateix col·legi. També hi ha un gruix important de persones en quarantena a l'escola Concòrdia, amb 50, i el 3 a Claramunt, amb 30. Res a veure, però, amb les dades d'ara fa un any, quan hi havia 750 persones en quarantena, ara en són 366, menys de la meitat, i 30 grups confinats, quan ara no n'hi ha cap. En els últims 10 dies s'han declarat 68 positius a les escoles de Sabadell.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
La família Jubany demanarà la imputació de tres sospitosos que al febrer de 2022 veuran com el cas de la mort de l'Helena prescriurà per als no investigats. Tot plegat després dels 20 anys transcorreguts des dels fets, si res no canvia. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Els Jubany agraeixen el suport popular i l'interès periodístic generat, però asseguren que han perdut l'esperança en el sistema judicial. Denuncien el paper de la policia des de la reobertura, que qualifiquen de nefast. Joan Jubany, germà de la víctima, ha donat un exemple.
Hi va haver una persona amiga de l'Helena que la coneixia personalment i que xatejava amb ella, que va contactar amb mi, va donar les claus per trobar aquest, qui s'amagava darrere aquest nickname. Amb una cerca a Google el vaig trobar, vaig anar a la comissaria de la Verneda a dir-li a la policia: ei, poseu això a Google i tindreu el nom de la persona, i s'han estat mig any fent no sé què, però no han trobat aquella persona, quan el primer dia que em van voler rebre, jo els hi vaig dir com podien trobar-la, i el nom i cognoms.
Lamenten també la manca de sensibilitat de l'Audiència Provincial, que havia desestimat el cas. L'any passat es va reobrir amb l'aportació de 16 testimonis, dels quals només 4 continuen en curs. També s'han presentat una desena de proves i indicis, dels que tan sols un xat del disc dur de l'Helena manté el cas obert. Una de les imputacions que es demanen hi està relacionada. Les altres dues són de l'entorn de la UES. La família Jubany ha demanat fins a 4 vegades en 15 mesos que els Mossos d'Esquadra actuïn com a policia judicial, però el fiscal s'hi ha oposat sempre i el jutge ho ha denegat. Ara volen que es creï una unitat combinada entre Mossos i Policia Nacional. També han recorregut al Tribunal Constitucional la interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, que feia seu el recurs presentat pel fins llavors investigat Santiago La Iglesia.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
La Crida per Sabadell alerta que el futur aparcament soterrat del passeig podria néixer amb els dies comptats. En una entrevista a Ràdio Sabadell, la regidora Ana Lara veu incompatible aquest projecte amb la implantació d'una zona de baixes emissions al nucli antic.
Aquesta iniciativa ve d'Europa i haurà de ser una realitat el 2023, un projecte que Lara considera que no encaixa amb l'habilitació d'un aparcament de cotxes al mateix espai. Per això apunta que el pàrquing no té futur.
Que no sabem quant de temps farem servir, perquè no queda clar quina normativa ens acabarà aplicant o com evolucionarà la normativa en zones de baixes emissions. El que està clar és que fer arribar els cotxes en meitat de la zona de baixes emissions, per poc que evolucionin les normatives, ràpidament constrenyiran aquest aparcament. A part de que hi ha una problemàtica no resolta i que no ens han dit com pensen fer-ho, que és per on és l'accés o la sortida, no sé quina és, a través de Plaça de l'Àngel, perquè això vol dir que hi ha un redibuix que no estan ensenyant.
Aquest és un exemple dels projectes que impulsa el govern i que la Crida denuncia que no tenen consens de ciutat. També han citat la capitalitat de la cultura catalana o la programació d'aquest Nadal.
Més coses, el Consell Comarcal ha aprovat un pressupost superior als 32 milions d'euros per a l'any que ve, el més gran de la història de la institució. El 82% de la despesa prevista és per a les polítiques d'inclusió i cohesió social. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Els comptes del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al 2022 suposen un augment del 23% respecte del pressupost actual, el que significa un increment de 6 milions d'euros en números absoluts. El president de l'ENS supramunicipal i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, ha definit així els pressupostos.
Aquests són uns pressupostos expansius, incrementalistes, que aposten en aquest cas per consolidar de manera estratègica el que s'ha anat fent des del Consell Comarcal des dels últims temps, és a dir, una mirada social en relació als sectors més vulnerables de la nostra comarca i una mirada també clara per tal de poder incrementar tots aquells programes d'ocupació, de millora de l'ocupació i també de la productivitat en el si de la nostra comarca, que és una de les comarques més industrials que tenim.
Els comptes es divideixen en tres grans eixos: els serveis d'atenció social, amb un augment de les partides d'ajuts menjador, i el servei d'atenció domiciliària, la transició energètica i la reactivació econòmica i de l'ocupació. Entre els projectes estratègics inclosos en els comptes hi ha la renovació de Mercavallès, el desplegament de l'Agència d'Energia i l'ampliació del Recuperem, una iniciativa que evita el malbaratament dels aliments.
Notícies migdia.
Els usuaris de les entitats del tercer sector s'han duplicat des de l'esclat de la pandèmia. Les associacions sabadellenques han atès 53.000 persones el 2020, enfront les 22.500 de 2019. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Un ascens que ha anat acompanyat d'un increment de voluntaris i socis de les entitats, però no de més recursos. Sergi Asensio, portaveu de la plataforma Vàlua, insisteix que cal més col·laboració per part de les administracions per fer front a aquestes necessitats.
Cal una aliança, no? Evidentment, nosaltres no tenim la responsabilitat de donar resposta social a tot, però sí que som una gent que volem col·laborar, no? I volem col·laborar amb l'administració per poder millorar les condicions de les persones. Però, evidentment, la responsabilitat de l'administració, i esperem que l'administració també es posi les piles, perquè el tercer sector està patint molt la manera de finançar les entitats, la manera de... És a dir, estem suportant encara avui subvencions que no es paguen, convocatòries de subvencions que surten molt tard i no saps amb els recursos que comptes.
Aquestes dades s'han fet públiques coincidint amb l'entrega de guardons a un centenar d'empreses que han col·laborat d'alguna manera amb el tercer sector de la ciutat.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els veïns de la població de Tazacorte estan pendents a aquesta hora de sortir del confinament al qual estan sotmesos des de fa 24 hores, tot plegat després que ahir una nova colada de lava arribés al mar.
Carlos Acosta, exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques i veí de Tazacorte, ha explicat en declaracions al Cafè com han viscut aquest nou esdeveniment.
I és clar, es va formar una fumarola molt, molt, molt espectacular, molt, molt blanca. I bueno, van dir que això, la major part és vapor d'aigua. Però que hi ha un 10% o no sé quant, que és diferents gasos, entre ells l'àcid clorhídric, que pot ser tòxic. Aleshores, van dir que en prevenció confinava el casc de Tazacorte.
Acosta admet que, per la por, està amb mascareta dins de casa. Com a element positiu, el vent ha redirigit la cendra cap a un altre punt de la illa.
Més inclemències del temps. El temporal d'Anna deixa riuades i carreteres tallades a les Terres de l'Ebre i ja es desplaça cap al nord. Les pluges i la llevantada han entrat amb força a Catalunya pel sud a primera hora del matí i el telèfon d'emergència 112 ja ha rebut 94 trucades relacionades amb el temporal. A més, també ha obligat a suspendre les classes en algunes localitats i els bombers de la Generalitat i Protecció Civil demanen a la població que s'eviti fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. En política, Jéssica Albiol que garanteix que En Comú Podem facilitarà l'aprovació final dels pressupostos de la Generalitat. En una entrevista a TV3, la presidenta del grup al Parlament ha detallat que treballaran per millorar els comptes i ha apuntat que seria una bona notícia que la CUP s'assumés a l'acord. Un dels temes que posaran sobre la taula és més inversió per a dentistes i psicòlegs públics. Una altra de les qüestions a debat serà el macroprojecte de Barcelona World. Els comuns no estan d'acord amb el fet que els pressupostos incloguin una partida de 120 milions d'euros per construir, ha dit, el casino més gran d'Europa. És de Sabadell, viu a Múrcia i aquest divendres estrena muntatge a Madrid. Gordas és l'últim projecte de Mara Jiménez, coneguda influencer d'Instagram, amb el nom de Croquetamente.
És conscient que la xarxa social li ha donat la visibilitat que no té un actor a seques. Per això reivindica el treball previ que ha fet. La companyia Bendita Innocencia la va contactar perquè es llegís el guió, però Mara Jiménez confessa al Cafè de la Ràdio que pensava que la volien per una altra cosa.
Em van contactar i em van dir, escolta, volem que et llegis un guió, aviam què et sembla, ens agradaria saber la teva opinió, i bueno, vaig llegir el guió i em va encantar, però no m'imaginava que era perquè jo participés, pensava que era només per rebre la meva opinió, saber si els podia ubicar una mica amb els temes, doncs potser més de grassofòbia o de com podria ubicar-los en alguns temes, i de cop em van dir, no, és que volem que siguis tu, i llavors volem que facis la prova amb un self-tape, o sigui, ens gravis el càsting, ens l'envies per mail.
Després d'una decepció anterior, van tomar el projecte amb entusiasme i està assajant el paper des del setembre. El muntatge està dirigit per Carlos Mesa, acompanyada de Teresa López. Ella i Mara interpreten 7 personatges cadascuna. Es tracta d'un homenatge a tothom qui s'ha sentit assenyalat alguna vegada, una comèdia per emocionar-se i que fa la lectura que la diversitat és una cosa normal que hem d'abraçar. Jiménez no descarta fer-ne gira. De moment, fins al 14 de gener, serà al Teatro Luchana de Madrid amb totes les entrades exaurides.
El temps.
pendents d'aquest temporal i de quan arriba a Sabadell. Abel Flores, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bona tarda.
Bon dia, continua el temporal de pluja, tempesta, temporal marítim també i fort vent el que tenim sobre Catalunya. Durant el matí, les darreres hores, hem vist la precipitació sobretot cap a l'extrem sud del territori, forta i a més també deixant molta quantitat d'aigua, fins a més de 150 litres per metre quadrat en punts de les Terres de l'Ebre. Durant les properes hores no ha acumulat tanta aigua, però sí que podem trobar precipitacions d'intensitat forta acompanyada de tempesta, també possiblement de ratxes fortes de vent o fins i tot de pedra en zones del Camp de Tarragona, punts també de la Depressió Central, litoral i prelitoral de Barcelona especialment, i de cara a la tarda vespre tot plegant desplaçant-se cap al nord-est del territori, alhora que a poc també anirà minvant d'intensitat. En aquest sentit, hi ha avisos des del Servei Meteorològic per intensitat de precipitació, també per acumulació d'aigua. Als dos extrems del territori, en 24 hores es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat, també entre avui a migdia i demà a migdia a la zona de l'Empordà i al sud del territori, localment fins a més de 200 litres per metre quadrat. Temporal marítim, amb onades que poden superar els 2 metres i mig d'alçada tant avui com demà també a bona part de la façana litoral. És tot, d'on ho deixem aquí, des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Recordeu, això sí, que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 amb el Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.